L'Àgora, de dilluns a divendres a 6:15 de la tarda a Ràdio Estel. Avui fem família. Fem família, amb Joan Trias. Programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
Molt bona tarda a tothom, benvinguts a una nova edició del Fem Família, com sempre un programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres, amb Jordi Carretero a les vies del so i amb qui us parla, Joan Trias. Avui programa molt interessant perquè parlarem dels trastorns de la conducta alimentària que cada vegada afecten, atenció, a nenes de menys edat, i estem parlant de nenes de 11 anys, aproximadament. En parlarem amb Marta Carulla, psiquiatra de trastorns de l'alimentació de l'Hospital Sant Joan de Déu. I també parlarem amb Mònica Guiteras. Ella és membre de l'Aliança contra la Pobresa Energètica i parlarem sobre el pacte històric al que han arribat diverses entitats socials, administracions públiques i fins i tot l'empresa privada. Tot plegat, si et quedes amb nosaltres, fem família. Generalitat, administracions locals, entitats socials i Endesa han arribat a un gran pacte per eixugar el deute de moltes famílies contra la pobresa energètica. És un acord històric que es va anunciar aquest passat dilluns al migdia i que us explicàvem durant aquests dies també a Ràdio Estel. Però on som pel que fa a la pobresa energètica i, sobretot, què significa aquest pacte històric? En parlem a aquesta hora amb Mònica Guiteras, ella és membre de l'Aliança contra la Pobresa Energètica. Mònica, què tal? Gràcies per ser amb nosaltres.
Hola.
Quina és la situació de pobresa energètica a casa nostra? Perquè entenc que s'ha agreujat a causa de la Covid, tot plegat.
Doncs sí, moltes famílies, com tots molt bé sabem, han patit, no?, aquesta crisi durant els últims mesos i han perdut les feines, han perdut les seves fonts principals d'ingressos. Amb la qual cosa, no?, tenint menys diners disponibles per fer front a les factures i de vegades traient aquests diners d'altres necessitats bàsiques com és l'alimentació, vestir-nos o fins i tot de vegades també pagar medicaments i coses que juguen en detriment de la salut, no? Mm. Per tant, davant d'això, aquest acord era més necessari que mai i estem molt contentes.
I dèiem, ara s'ha signat aquest acord històric. El podem catalogar de triomf per l'Aliança contra la Pobresa Energètica?
Per nosaltres ahir va ser un dia molt important i és un acord que crec que és molt necessari. És un triomf col·lectiu, sí. Nosaltres, sobretot, volem recalcar, no?, que hi ha hagut un canvi de paradigma. Hem estat tot aquest temps des de que hi va haver l'aprovació de la llei 24-2015 insistint, no?, en la necessitat de la signatura d'aquests convenis i al principi semblava que Endesa no posaria ni un sol euro, no? O sigui, pensàvem tota la ciutadania en aquest actor, no? Era impensable que es posés ni un sol euro per la pobresa energètica per part d'actors com Endesa i empreses, no només Endesa, que sabem que fan lucre amb un bé bàsic per la vida de tots i totes, i avui, no, a dia d'avui podem dir que han aportat aquests 28 milions d'euros, que són el 73% del deute contret per les famílies des de l'entrada en vigor de la llei 24-2015.
Ara de seguida, Mònica, parlem d'Endesa abans, però calen fer més passes, malgrat aquest acord?
Sí, cal vigilar que aquest acord es compleix. La signatura és molt important, però bueno, també en el seu moment, quan vam aprovar la llei, la mera aprovació no és suficient, no? Després cal vetllar per la seva implementació i això és el que farem i aquesta és la tasca que ens toca a la ciutadania. Veure que aquest acord es compleix, veure que els procediments estan funcionant bé. Nosaltres creiem que és molt important també, no?, el moment en el que les famílies rebin aquesta carta que els dirà que tenen el deute condonat, però abans d'això hi ha d'haver un procés de no, aclarir, auditar que ha estat tot correcte i, diguéssim, donar el vistiplau, no? Cas per cas, amb una feina molt important i molt, molt ben feta, que es fa des de benestar social, serveis socials, els que estan a peu de carrer, no? Les treballadores socials del nostre país, i tota aquesta tasca que es farà des de les diferents conselleries per tenir, no? Diguéssim, fet el check de cadascun dels casos i que rebin aquesta carta. Aquesta és la feina que nosaltres pensem que cal fer i que estarem molt atentes, perquè, a més, cada 15 dies nosaltres ens reunim en els nostres assessoraments col·lectius i quan arribi el moment, no?, que serà a les portes de l'estiu, si hi ha algun problema, si hi ha doncs, aquestes cartes o aquest procediment té algun tipus de retras, apretarem perquè sigui com s'ha signat, no?, que és el més aviat possible poder tancar aquest enviament d'aquestes cartes i donar la tranquil·litat a les famílies, que ahir ja la van tenir, i per això per nosaltres va ser un dia molt important i estem contentes, no? Però la feina que dius que potser falta, segons el nostre parer, és vetllar perquè així sigui, i més enllà d'això, pensem també que, bueno, que això ha de sentar el precedent perquè les altres que no són Endesa, Naturgy, Iberdrola, no? Les grans empreses, sobretot, que al final són les que estan concentrant el mercat, signin un acord com a mínim, no?, tan ambiciós com aquest.
Ens explicaves que Endesa finalment s'ha sumat en aquest gran pacte, un pacte històric contra la pobresa energètica. Contents de que Endesa s'hi hagi sumat o mirant-ho de reull tot plegat? I ho pregunto perquè fins fa no gaire denunciàvem tots plegats, evidentment, l'Aliança contra la Pobresa Energètica al capdavant, que era precisament Endesa qui collava els clients que precisament no arribaven a pagar la llum.
Clar, clar, clar. No podem dir res més que... O sigui, Endesa s'hi ha de sumar, no pot no sumar-s'hi. Sí que hem seguit dient que la nostra proposta en un inici, i així ho hem defensat, és que les empreses que fan negoci amb un servei bàsic haurien d'assumir el 100% del cost. Ho hem dit des de l'inici i aquest és el nostre plantejament i perspectiva. Però el que hem prioritzat és el benestar de les famílies. No podem esperar més i no podem tenir a les famílies amb l'angoixa i amb l'ai al cor mentre administració i empreses es posen d'acord, no? Per tant, l'important és que el 100% del deute s'ha condonat de les famílies en situació de vulnerabilitat i s'ha fet una tasca brutal perquè la negociació d'això sigui el més justa possible, no? I en aquest sentit, doncs, aquest 73% creiem que representa aquesta, jo crec que nova onada en el posar línies vermelles davant de les grans empreses que tenen beneficis milmilionaris, no? Endesa, aquest últim any ha sigut una miqueta diferent, però cada any té prop de 1.000, 1.500 milions d'euros de benefici, que no? I el repartiment de dividends davant de cara de les persones que no tenen, no? Que no tenen com pagar les factures, és arrogància. Mm. I ahir ho va mencionar així la nostra portaveu, la Maria Campuzano, davant de tots els actors d'aquesta roda de premsa, que és que aquesta arrogància d'Endesa s'ha fet visible durant tots aquests anys i la firma d'aquest conveni per nosaltres és que Endesa claudiqui. Per tant, estem contentes de que hem posat fre a aquesta arrogància i tot i així sabem que segueix sent un actor que el seu objectiu principal és el lucre. Per tant, seguirem defensant drets des de diferents àmbits perquè ni Endesa ni d'altres puguin aprofitar-se de l'incomprensible privilegi que tenen, que és gestionar aquests subministraments.
Deia, Mònica, ho explicàvem ahir, igual que molts altres mitjans, ho explicàveu ahir vosaltres també en roda de premsa, l'acord suposa la regulació per primera vegada de l'aplicació de la llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, que impedeix la interrupció dels subministraments energètics a les famílies vulnerables, una proposta de llei que va sortir d'entitats com la vostra i que va ser aprovada pel Parlament. És clar, la pregunta és què ha passat del 2015 fins aquí? És a dir, per què no s'ha fet abans? I en tot cas, si no s'ha fet abans, però s'ha fet ara, arriba tard?
I tant que ha arribat ara. Aquests convenis han sigut... Bueno, l'escull. Jo crec que allò que estava encallat, tot i que la llei, per sort, no, des de que ha estat vigent, l'hem defensat i els talls s'han aturat. Jo crec que és important remarcar un fet, no, tràgic que va succeir i que, malauradament, va ser necessari perquè molta gent, i sobretot la classe política i les empreses subministradores com Endesa, Iberdrola, Naturgy, no poguessin ja més donar l'esquena a aquesta llei i a la seva implementació, no? Que és bueno, la tràgica mort de la veïna de Reus, Rosa, no? Que es va incendiar en el seu habitatge i que ens va tenir a tota la ciutadania espantada, no? De que fos possible que això passés tenint una llei en vigor. Llavors, aquest fet, com deia, de manera molt trista, va ser el que va reactivar aquesta vigilància davant la implementació de la llei, perquè la llei el que diu no només és que no es pot tallar les persones en situació de vulnerabilitat, sinó que, a més, les empreses han d'avisar els serveis socials, no? I en aquest sentit, el cas de Rosa hagués permès fer aquesta vigilància dels casos que no coneixem. És el que anomenem el principi de precaució, no? Si es preveu tallar algú que fins ara serveis socials no ha tingut contacte, serveis socials hauria de poder fer doncs, aquest caçar, a veure si coincideix amb algun altre programa d'ajudes i, per tant, doncs, aturar aquest tall a persones que no estan en aquell moment sent ateses per serveis socials o a les que sí que ho estan i, per tant, és molt més fàcil de trobar. No? Aquest va ser un dels primers moments importants. I després també, el 2016, es va iniciar aquest procés d'intentar, més enllà d'aturar el tall, doncs, resoldre la qüestió del deute, no?, que havia de venir amb la firma dels convenis. Què va passar? Que en el seu moment l'acord de 50-50 en el repartiment del deute entre Endesa i administracions, Endesa no el va voler signar. No? Per tant, veiem que els anys ens han donat la raó i que Endesa ha hagut de claudicar davant d'un conveni que el 2016 no volia ni sentir-ne parlar. No? Per tant, aquí hi ha un gran recorregut de fer front comú a entitats i administracions i jo crec que és també el que ahir celebràvem totes les que ens hem concentrat davant de la porta de on són els convenis signant-se. No? Estàvem en candeletes esperant aquell moment, també sabent el que ha costat i el canvi que hem generat, no? No només des de l'aprovació, sinó des d'aquest no d'Endesa el 2016 a signar alguna cosa que avui dia ha signat millorant les condicions. No, no perquè sapiguem que té una gran voluntat de transformació social, sinó perquè l'hem obligat a fer-ho des de la pressió al carrer i des d'un front comú que s'ha fet amb les institucions, com deia.
A més, un canvi, com deies, perquè aquest acord assegura que els deutes contrets en el passat queden liquidats, que és el que estem explicant, però és que, a més, assegura garanties per no acumular nous deutes a partir d'ara, no?
Exacte, exacte. Això és una gran tranquil·litat per a les famílies. Mirar enrere i saber que no tens una motxilla pesada amb tota aquesta por, amb tot aquest dolor i amb tota aquesta angoixa, i mirar al futur i saber que també s'estarà resolent, no? A mesura que es va generant, i tant de bo que no es generi. I una altra cosa molt important, que és que el conveni diu que s'han d'ajustar i adequar els contractes, no? No pot ser que seguim, durant molts anys s'ha fet, que se seguissin pagant factures que no estaven ajustades i on Endesa havia posat extras, no? Serveis innecessaris, tots coneixem a l'hoquei gas, a l'hoquei luz, serveis del mercat lliure que no són necessaris i que després els serveis municipals d'auditoria o de seguiment en la qüestió energètica de cada municipi estan havent de treure i estan havent de modificar, generant moltíssima feina a entitats i a administracions locals, quan això hauria de ser la mateixa Endesa que ho adequés, no? I, per tant, el deute que quedi, que siguin factures que ja estiguin ajustades, no? Que ja siguin allò que realment sí que paguem i no altres conceptes extres o potències elevadíssimes innecessàries a persones que podrien viure amb unes contractacions pues, més acorde a les seves necessitats i al seu consum. Per tant, aquest conveni no només eixuga el deute, sinó que a més obliga a que els contractes estiguin ajustats i també pues, hi hagi aquesta, jo crec, adequació i justícia en què paguem un preu just per les factures i si se n'acumula alguna, que no sigui una xacra en el futur.
Per últim, Mònica, com bé es deia el 1976 a Sant Boi, que la prudència no ens faci traïdors, perquè sí, estem molt contents, hi ha 35.500 persones de moment beneficiades d'aquest gran pacte que es va signar tot just ahir, però això vol dir que fins a dia d'ahir hi havia 35.500 persones sense llum, gas o aigua, no?
Bueno, no sense llum, gas o aigua, sinó amb un deute acumulat. És important. És a dir, fins ara la llei ens ha permès aturar els talls i ahir vam resoldre aquest malestar i aquesta angoixa de 35.000 famílies endeutades. Per tant, és una gran notícia i això no s'hagués aconseguit sense totes les persones que hi han posat el cor, que hi han posat la seva lluita, les seves hores i que s'hi han deixat també moltes hores de son pel camí.
Mònica Guiteres, membre de l'Aliança contra la Pobresa Energètica. Moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres. Una abraçada i molta lluita.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Fem família. Patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
Mireu, aquest passat cap de setmana TV3 emetia un reportatge en el seu Telenotícies on nenes de 11 i 12 anys d'un institut escrivien en un exercici voler aprimar com a propòsit d'aquest 2021, cosa que va fer alarmar a tot l'equip docent.
Barallar-me tant amb la meva germana.
Tenir paciència o escoltar més.
Aprendre a tocar un instrument.
Són alguns dels propòsits que aquests alumnes de sisè es van fer per al nou any. Fins aquí, res d'estrany. Però bona part de les nenes i algun nen també escriuen aquest altre.
Aprimar-me una mica.
Fer més esport i aprimar-me.
Aprimar-me. I aprimar-me.
I és aquí on salten totes les alarmes.
Perquè vaig dir, això, 11 anys, no és normal, no toca.
El més alarmant va ser que això està passant ara a primària, a sisè de primària.
Però el fet és que aquest no és un cas aïllat. Els experts constaten que la insatisfacció corporal comença cada cop més aviat.
Però fins a quin punt l'estètica segueix marcant el comportament en edats tan prematures? En volíem parlar avui en aquest programa i és per això que tenim a l'altra banda del fil telefònic a la doctora Marta Carulla. Ella és psiquiatra de la Unitat de Trastorns de l'Alimentació de l'Hospital Sant Joan de Déu. Doctora Carulla, què tal? Gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Entenc que no és un tema que ve de nou, el com estem influïts per l'estètica i uns canons de bellesa que ens marquen que ser alt, guapo i prim és d'alguna manera triomfar, una tendència que fins ara hem vist tots que sempre ha anat a l'alça, no? Però això continua passant? Vull dir, és una tendència que segueix anant a l'alça o per la contra cada dia es denoten més mitificacions també d'aquest tipus?
Doncs de fet, com bé dius, la pressió estètica ha existit doncs des de fa molt de temps, des de sempre, no? I el que sí que és cert, no?, que darrerament potser s'està veient abans, no? I possiblement doncs, l'impacte, no?, que poden tenir les xarxes socials, el que fa és amplificar aquesta pressió estètica, no? Però la pressió estètica ja hi és de fa temps, no? Sí.
I fins a quin punt tot plegat segueix sent una influència pels petits? No hi ha per nosaltres, que n'hauríem de ser conscients i moltes vegades no ho som, suposo, sinó pels petits de casa, que suposo que encara estan més indefensos davant tot plegat, no?
Clar, és cert que, com et dic, aquesta pressió hi és, no? Ja hi era pues, fa 10 anys, pues, possiblement pues, publicitat, no? Però sí que és cert, no?, que potser ara el bombardeig és bastant més important perquè el tenen com més a l'abast, no?, a través de possiblement dels mòbils, de les xarxes socials, no? Però sí que és important, no?, una miqueta estar alerta i posar una mica el filtre, no?, de que no tot és real, no?, el que es veu a les xarxes.
Tota aquesta influència estètica de la que estem parlant, i ara entrem en el que pot arribar a provocar i pot arribar a provocar casos greus en nenes molt joves. I dic nenes perquè sí que en el reportatge de TV3 escoltàvem algun nen, però la seva gran majoria eren nenes. Per tant, tota aquesta influència estètica, deia, és molt més agressiva cap a les dones i també cap a les nenes, per tant?
Doncs molt probablement, no? Perquè és veritat que aquesta, no?, aquesta pressió estètica des de ja de forma ancestral ha estat molt cap a la dona, no? S'ha valorat físicament a la dona doncs, des de fa molt de temps, no? I encara és molt present. Sí que és veritat que en nois està també augmentant, no?, la pressió estètica, i també estan havent casos en nois, no?, de trastorns de conducta alimentària. El que passa que aquests trastorns que tu comentes són molt complexes, no? Sí. I sí que hi ha un component social, però també hi ha altres components i altres factors de risc.
Sí. Moltes d'aquestes alumnes deien en el reportatge que s'hi fixaven en influencers, en instagramers, en youtubers. Cal conèixer o reconèixer, de fet, que aquest també és una vessant perillosa, el de les xarxes?
Exactament, és el que comentàvem, no?, que fa 10 anys doncs, potser ens fixàvem en altres coses i ara, pues, clar, l'haver el mòbil, no?, l'haver tanta xarxa social, no?, i passar molt de temps, no?, a les xarxes, doncs potser el contingut, no?, és molt important, no?, amb fotografies, no?, de cossos, no?, de cànons estètics, no?, això sí que hi és molt present i els adolescents ho tenen com molt a l'abast, no?
Mm-hmm. La solució davant tot plegat, entenc que és l'educació al respecte, no?, començant per un mateix.
Clar, el que és important és això, no?, començant per un mateix, inclús pels propis pares, no?, que també treballin en la seva pròpia autoestima, perquè així també ho podran transmetre als seus fills, no?, i desenvolupar pues, aquest esperit crític, no?, de que realment no tot el que veiem a les xarxes és real, que hi ha molt Photoshop, no?, que hi ha moltes fotos retocades, inclús postures, no?, que poden ser, no?, de fotografia, que poden visibilitzar un cos que no és tan real, no?
Perquè a dia d'avui són moltes les noies que pateixen trastorns alimentaris i arriben fins aquí a patir un trastorn alimentari per influència d'allò que han vist, i li pregunto perquè fa molt pocs dies, de fet, em sembla que l'Hospital Sant Joan de Déu publicava unes dades que arran de la incidència de la Covid i del confinament, això s'ha vist afectat en veure molt més la pantalla i, per tant, veure molts més anuncis i que s'incrementi el nombre de casos, també, no?
Sí, nosaltres hem vist un increment de casos i els atribuïm, pues, bueno, com et comento, no podem atribuir una única causa en els trastorns de conducta alimentària perquè són multicausals, no? Són força complexes, però sí que és veritat que probablement, però és important, no? En gent vulnerable, en persones que ja tenien una preocupació, no?, per la seva autoimatge, no?, prèvia, aleshores en el confinament possiblement han consumit més continguts, no?, en xarxes, no?, referent a cossos, a dieta, i possiblement aquestes persones i aquests nens més vulnerables són els que han tingut aquest trastorn de la conducta alimentària. No tots els adolescents han tingut, no?, aquest risc, és sobretot els que tenien pues, ja una preocupació, no?, per la seva autoimatge prèvia.
Ara ens comentava la doctora que pel simple fet de veure aquests anuncis o de preocupar-se per l'estètica, això no condueix per si sol a un trastorn alimentari, eh?
No, perquè realment és el que comento, les trastorns de la conducta alimentària són complexes, són multifactorials, hi ha factors biològics, està clar que hi ha un component social important, no?, i tots com a societat doncs hem d'intentar fer prevenció, reflexionar, però sí que és cert que tots ja estem exposats a aquestes xarxes socials, no?, i no tots desenvoluparem un trastorn de la conducta alimentària.
Estàvem parlant en aquest cas del reportatge de TV3 de nenes d'11 i 12 anys. Uh-huh. Deixa'm preguntar-te, perquè en siguem tots conscients, com marca una nena tan petita patir un trastorn alimentari?
Doncs certament, abans de que hi hagués, no?, tot l'impacte, diguéssim, a les xarxes socials, ja fa uns anys que estem tenint casos de nenes de 12, no?, realment. El que passa que el pic d'incidència segueix sent, no?, malgrat les xarxes, malgrat el que estem dient, i malgrat la notícia, doncs continua sent cap als 14-15 anys. Sí. Tenen un patró diferent, les nenes més petites, això sí que és cert.
És a dir, i arriben per un altre cantó, diguem, eh?
No, les manifestacions, no?
La manifestació.
Com es manifesta, és possiblement diferent, no?
Doctora Marta Carulla, psiquiatra de la Unitat de Trastorns de l'Alimentació de l'Hospital Sant Joan de Déu, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres. Una abraçada molt gran i força.
Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Estàs escoltant Fem Família, amb Joan Trias.
Doncs vinga, fins aquí una nova edició d'aquest programa del Fem Família de Ràdio Estel. Com sempre, el programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres. Salutacions d'en Jordi Carretero a les vies del so i de qui us ha parlat Joan Trias. Us esperem el proper dimecres, com sempre, a 6:15 de la tarda, a la mateixa sintonia de Ràdio Estel. I ja ho sabeu, mentrestant, feu família. Que vagi molt bé.